Facturació.
Un dels missatges que més es va voler enfatitzar a l'assemblea d'ahir és que el Barça ja és l'entitat esportiva líder del món per ingressos. 675 milions d'euros la temporada 2015-2016, molt per sobre dels 620 milions d'euros en què es va quedar el Real Madrid. No obstant, aquest primer avançament es va produir essencialment per les plusvàlues de traspassos com el de Pedro al Chelsea. La millora definitiva important serà aquest any, quan està previst que el club ja facturi més que el seu etern rival a nivell ordinari, és a dir, per tot el negoci sense comptar la venda de futbolistes. El Barça està molt per sobre del Madrid en ingressos per televisió, però també per aquells associats al dia del partit, fruit de la important massa social que té, amb 143.000 socis, però també per la millora en segments com les jotges VIP i el museu, un autèntic filó pels turistes. Ara bé, malgrat tot i la renovació de l'acord amb Nike, l'equip blanc seguirà un any més per sobre en l'àrea de màrqueting, essencialment per la seva major predisposició a realitzar gires estivals, el control sobre els drets d'imatge dels jugadors i una qüestió més que tècnica, que és la forma en com es comptabilitza el negoci de les botigues.
Massa salarial.
Des de fa 3 anys, la major advertència que fan els assessors del Barça és el risc inflacionista en l'àmbit dels sous. Entre 2009 i 2013, la massa salarial, que és la suma de nòmines i despesa en fitxatges, es va estabilitzar en 300 milions d'euros. Des de llavors, però, ha anat pujant i a la 2015-2016 ja va arribar als 435 milions d'euros, mentre que per aquest any s'espera que arribi a 459 milions. Això equival a un 69% dels ingressos ordinaris, és a dir, només un punt per sota del màxim recomanat per la indústria abans d'entrar en zona de risc. És un problema que també afecta el Real Madrid, malgrat que no tant, ja que la seva massa salarial va pujar a 395 milions, amb un rati del 66%. Això també és degut a que no tenen tantes seccions poliesportives, que suposen una important despesa en salaris, però que amb prou feina són capaces de generar ingressos que ho compensin. En aquest àmbit, molts pocs veuen una possible contenció de costos a curt termini, especialment pel major poder que té la Premier League amb el seu nou contracte audiovisual. Així que l'única manera d'allunyar els perills serà generant més recursos.
Deute.
El deute és l'última gran qüestió que més preocupa els socis que segueixen l'actualitat econòmica del club. En cap cas pot dir-se que el Barça tingui un elevat nivell de compromisos en comparació amb la seva facturació, però sí que és cert que l'actual posició no és la més òptima per fer front a una inversió de 600 milions d'euros a l'espai Barça. La pròpia Susana Monge, vicepresidenta de l'àrea econòmica, va admetre que no es podrà començar a moure grues fins que el deute net sigui inferior a de l'actual, que puja a 271 milions d'euros. El compromís és baixar-lo a 200 milions abans d'iniciar-se les obres, i feina s'està fent. Aquest any s'ha aconseguit cancel·lar tot el deute amb la banca, i el gruix ja correspon a diners que s'han de pagar a altres clubs per traspassos de jugadors. Veurem si podrà aconseguir-ho en algun estiu, s'opta per no fitxar, una qüestió que el Real Madrid pràcticament ha fet aquest any. És un dilema que la Casablanca no semblen tenir, i a la seva assemblea general van assegurar que el seu deute net és negatiu en 13 milions, és a dir, que li deuen més diners que no la inversa. En el seu cas, encara tenen crèdits bancaris a tornar fins al 2022, i importants comptes pendents amb d'altres equips. En el seu càlcul, però, els beneficia que en els últims anys han tancat grans vendes, com Ozil, Di María o José, que ajuden a maquillar aquesta xifra. Un altre punt a favor dels blancs en aquest sentit, que és el seu patrimoni net, 472 milions d'euros que han generat en els últims anys, quasi 5 cops més que el Barça.
Acord de patrocini.
Encara queden 2 anys, però de moment el Barça ja pot dir que té el major contracte de patrocini en la història del futbol en quant a l'equipació. Si bé amb Qatar Airways les coses no han sortit com s'esperava i només s'ha firmat una pròrroga d'un any per 33 milions d'euros a l'espera d'aconseguir els ansiats 60 milions d'euros, amb Nike sí que s'ha aconseguit tot un cop d'efecte. Manel Arroyo, vicepresident de l'àrea de màrqueting i mèdia, va assegurar que a partir del 2018 el club passarà a assegurar-se uns ingressos de 155 milions d'euros, quasi el triple del que rebia en l'actualitat. D'aquest import, 105 milions corresponen al que pagarà la marca nord-americana, que seguirà gestionant el comerç electrònic. Els altres 50 milions d'euros són el mínim que espera facturar el club cada any per l'explotació de les botigues oficials, de les quals actualment hi ha una tretzena, i de les llicències, és a dir, la cessió de la marca a tercers fabricants de productes com gorres, tasses, clauers, etc. En canvi, el Real Madrid està lligat a Adidas, de la qual rep cada any 40 milions d'euros amb un contracte que termina el 2020. És previsible que al final s'acabi avançant la renovació del contracte per equiparar-lo a les noves quotes de mercat. També és previsible que s'acabi millorant el contracte de Fly Emirates, de la qual rep uns 25 milions d'euros per temporada.